A les veus del matí sempre busquem portar-vos les entrevistes més rellevants i les històries locals que importen.
Doncs sí, aquesta és la nostra intenció, aquesta és la nostra idea i també és la proposta de les veus del matí cada dia de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Directes cap a la Biblioteca de Figueres com cada dimecres a aquesta hora. I avui amb la Cristina Jutge. Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Doncs bé, i molt entusiasmada amb aquesta proposta que ens faràs avui, que m'agrada molt aquesta temàtica.
Doncs sí, Mercè, perquè com t'avançava una mica ara a micro tancat, bueno, com saps, un dels objectius que tenim a la biblioteca és encomanar-vos les ganes de llegir i proposar-vos lectures. Llavors, tenim una mica de tirada, perquè potser és el que més ens demanen els nostres usuaris i usuàries, recomanar-vos novel·les, no? Novel·les de tot tipus, narrativa, perquè a vegades tenim aquesta tendència a buscar altres històries, a desconnectar, a fer noves descobertes a través de la literatura. Però justament un dels objectius que ens plantejàvem a nivell de biblioteca és també que de donar a conèixer el nostre fons de coneixements, que és molt ampli, perquè alguna vegada, quan us hem parlat de les novetats que surten cada 15 de mes, a vegades no en som conscients del nombre de propostes immens que us fem cada mes. Penseu que surten a l'entorn d'aquesta, les novetats de l'octubre, que els vam presentar el dia 15 d'octubre, aquest dissabte passat, doncs tenia més de 200 novetats.
Uau.
O sigui,
això és una bestiesa.
És una bestiesa.
Cada 15 dies unes 200 novetats és molt.
És molt. Llavors, nosaltres, quan traguem aquestes novetats, les exposem allà, bueno, ja heu vingut algun dia que coincideix, fan molt de goig, però què passa? Que a mida que van sortint en préstec, quan els usuaris els retornen, les endrecem i a vegades passen una mica desapercebudes. Llavors, vam dir, us donarem a conèixer el fons de coneixements de la biblioteca, al marge de la narrativa, perquè, doncs, perquè no passi tan desapercebut, no? A vegades. I van dir, com ho farem això? Per on coneixem? Per on comencem? Perquè hi ha tantes coses. I van dir, va, amb la bibliotecària de la casa, la Iolanda Alcalà, ho vam estar pensant i la Iolanda va dir, comencem per al principi, per al número 1. Sabeu que els llibres es classifiquen, nosaltres aquests numerets que posem amb una etiqueta al lateral dels llibres,
sí.
És la clau perquè els puguem localitzar. No? És la CDU, que en diguem, que és la classificació decimal universal i que comprèn totes les disciplines del coneixement. Llavors, en el número 1 vam triar uns quants temes que s'engloben dintre el número 1 i vam fer una enquesta a través d'Instagram. Vam dir, va, què us interessa més de què us parlem? De filosofia, de parella, d'adolescents o d'emocions? I per àmplia majoria van guanyar
àmplia majoria. Podem saber seguides de què?
De la filosofia, curiosament. Però, bueno, clar, és que la filosofia ja engloba, en certa manera, les emocions, pensament. Vull dir que és proper. Vull dir que vam dir, començarem per les emocions, però abans de saltar de número ens anirem a la filosofia perquè també genera molt d'interès i està bé que busquem eines per pensar, no? I us hem fet, doncs, avui justament, també ho hem compartit a les xarxes socials de la biblioteca, aquestes 4 recomanacions que us fem dintre la secció de les emocions i hem buscat també unes propostes una mica variades. Comencem per un llibre que no és una novetat, sinó que és un clàssic de les emocions, perquè està escrit per un gran assagista, que és en José Antonio Marina. José Antonio Marina és un filòsof i escriptor que escriu assajos que estan centrats en filosofia, en política, però també en intel·ligències múltiples. I un dels seus llibres capdals és un que es diu El laberinto sentimental. És un llibre que en Marina ens diu que estudiar els sentiments significa entrar en el recinte més íntim de nosaltres mateixos, no? I que els sentiments és a través d'ells percebem tot allò que ens afecta, no? Perquè som intel·ligències emocionals, que es diu, no? Perquè som afectes, som desitjos, som sentiments que, de fet, són els que fonamenten la nostra conducta, no? I que ens diuen si anem en la direcció correcta, si ha arribat el moment de claudicar a vegades en un tema o de persistir, ho fem en funció dels sentiments, no? Que sentim, de com ens notem. I són un recurs d'emocions i intel·ligència, no? I llavors, aquest llibre el que fa, és aquestes emocions passar-les per al crear-ne una mena de ciència, d'aquesta intel·ligència afectiva, i els descriu i els analitza, aquests sentiments, i ens descobreix, en certa manera, quina és la seva estructura i com es regeixen aquests sentiments, eh? I per això es val de conceptes de la neurologia, de la psicologia, de l'antropologia, i la voluntat, és ajudar-nos a entendre una mica aquelles coses que a vegades no sabem per què les sentim, no? I pot ser una molt bona eina que us recomanem.
Fantàstic. Aquesta seria la primera, Cristina.
Aquesta seria la primera. Llavors, fem un canvi i us recomanem una proposta de Lluís Calvo, que el Lluís Calvo és un poeta i un assagista català que recentment a Angle Editorial ha publicat un llibre fantàstic que es diu El dilema de l'amor, relats, polítiques i utopia. Podríem resumir-ho ras i curt, que és un llibre que és una defensa de l'amor. I en aquest llibre el que fa en Lluís Calvo és un assaig personal i crític sobre el concepte de l'amor al llarg de la història i sobre els problemes i els dilemes que se'n deriven. És un dels grans temes de la literatura que sempre està present a la literatura, a la filosofia, a l'art, no? L'amor és present a les nostres vides i el Lluís el que fa és reivindicar aquest sentiment profund i tan humà que habita amb tots nosaltres des d'una perspectiva molt personal i també és un llibre molt recomanable.
I molt intens, eh? Veig, Cristina, també.
Sí, 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 sí. De fet, totes aquest tipus de propostes, potser per això a vegades ens costa més llegir assaig o aquests llibres que en diguem de coneixements, perquè ens demanen més un esforç, no? Una participació per part nostra, no? A vegades agafem una novel·la i el que volem
és evadir-nos.
És evadir-nos, desconnectar. Llavors ens posem a llegir i ens endinsem en un món, no? que ens permet
somiar.
Fugir de la nostra de realitat, somiar, conèixer altres històries, no? I en canvi, quan llegim aquestes propostes, el que ens obliguen és a pensar, no? Vull dir que també a vegades és trobar el moment de fer aquestes lectures.
Sí, no? Perquè potser s'apropiarien també una miqueta al món de l'autoajuda, perquè no deixa de ser un autoconeixement, no? Descobrir a través d'aquestes emocions com estem, com ens sentim, que podem veure. Llavors, clar, és tot un treball personal.
Exacte, i has de tenir, diguéssim, una disposició que potser no és la lectura per agafar en el moment d'anar a dormir o immediatament, a vegades, havent dinat, allò que t'agafa aquella passió de son. Ha de ser un moment de dir, va, ara em vaig a documentar sobre aquest tema perquè m'interessa, no?
O a veure què m'aporta en aquest moment de la meva vida.
Exacte, exacte, perquè no hem d'oblidar que a vegades els llibres són eines on trobar respostes, eh? Uh-huh. on fer-nos preguntes que ens portaran a trobar respostes, no?
Exacte.
I un altre llibre que us volíem recomanar, aquest és molt interessant, és una mica diferent dels altres, és un llibre que justament l'escriu una periodista que és especialista en comunicació política, que es diu Patricia Centeno Bispo. I aquest llibre es diu Sin decir ni mu, el poder de la comunicació no verbal. És un llibre molt interessant perquè el que l'autora ens ve a dir és que si és fàcil mentir en paraules, les aparences no enganyen, no? I a vegades això ho hem vist, és molt curiós, no? Per internet ara aquestes coses estan més, tenim més accés que quan no érem tan addictes a les xarxes, no? Que a vegades doncs, els gestos traicionen, no? Principalment a les persones que estan més exposades, no? Els polítics o a vegades fins i tot els famosos, no? I és doncs, del que tracta justament aquest llibre, no? De la comunicació no verbal i del que transmetem sense paraules. I llavors ella serveix d'exemples de totes aquestes coses que comentem, no? De coses així una mica sonades que han tingut a veure a vegades fins i tot amb moments polítics importants o així, no?
És una bona manera de saber el que està pensant l'altre, inclús de manera inconscient.
Exacte. Ella ho planteja així, no? Com el coneixement d'aquest llenguatge no verbal pot marcar la diferència en el nostre dia a dia, no? De conèixer, llegir els gestos de les persones, perquè estem en un moment on tot és immediat, les imatges dominen, no? Que tot és molt, molt immediat, no? Poder de la manera
tot
que vivim.
Tot és ara.
Ara, vivim accelerats. Llavors, això de conèixer i practicar i entendre aquesta comunicació no verbal, doncs ens pot aportar molta informació que a vegades pot ser un avantatge, no? A l'hora de tractar amb algú. Vull dir que també és una lectura que us recomanem.
Molt interessant aquesta també, eh? I anem per al quart i últim, Cristina.
El quart i últim seria un llibre que de fet és força conegut perquè l'escriu l'Elsa Ponset. En aquest llibre, que es diu Una mochila para el universo, 21 rutas para vivir con nuestras emociones, doncs ens respon a moltes preguntes així que es fa l'Elsa Ponset, no? De conceptes com doncs, quan hauria durar una abraçada, de què ens serveix plorar, si l'enamorar-nos o no té algun propòsit, quants amics necessitem per ser feliços, no? Ella es fa tot un seguit de preguntes, però n'hi ha de més transcendentals i n'hi ha de més quotidianes i ella els ha intenta respondre amb aquest llibre que diu que està concebut com una petita guia de rutes variades, eh? I ella ens ve a dir doncs, que és una guia indispensable per entendre i gestionar la realitat que ens envolta i moure'ns amb èxit en aquest univers de les emocions. Perquè,
caram,
no? Moltes vegades, no, ens pensem que som allò, ens pensem, no, teòricament som animals racionals, no, i tal, però moltes vegades ens deixem endur, no, per les emocions. Llavors, aquests llibres per conèixer-nos una mica més i aprendre a gestionar-les, doncs pensem que poden ser propostes interessants.
De fet, ens movem cada dia en el món emocional, no? Des de que ens llevem fins que anem a dormir.
Exacte. Sí, és així.
I seria molt interessant, ara m'hi has fet pensar, no?, amb tot aquest recull de llibres que ens has dit i tots els que teniu a la biblioteca, que podríem observar en cada moment del nostre dia a dia les emocions que arribem a sentir. Seria un bon treball per començar, eh?, a veure-les, a fer-les més conscients i fins i tot a sentir-les.
Sí. No es poden obviar les emocions, no? No. Formen part del nostre dia a dia.
I de nosaltres. Exacte. Mateixos. Formen part de nosaltres. Anem amb elles i elles amb nosaltres. És inevitable. Doncs, Cristina, jutja, molt bones recomanacions. Si algú vol aprofundir en aquest o en altres temes, allà esteu vosaltres, els professionals, per poder ajudar, assessorar, acompanyar i oferir doncs, tot el que estigui a la vostra mà des de la Biblioteca de Figueres, com sempre cada setmana, també a les Veus del Matí amb nosaltres.
Perfecte, doncs us esperem a la biblioteca.
Gràcies, Cristina Jutge. Fins a la propera. Bon dia.
Bon dia.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.
Fa masses dies que no sé cap on anar.